101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, i acompanyats per Poli Hernández, aquí al control, estem disposats a oferir-los l'actualitat de la nostra diòcesi tortosina. Estem en temps de Pasqua, i això es nota perquè aquesta activitat passa, si més no, per moltes celebracions de l'Eucaristia, de la primera Eucaristia de molts xiquets i xiquetes de la nostra diòcesi. També he de dir que aquest temps de Pasqua també passa per l'administració de diferents parròquies del sagrament de, en aquest cas, la confirmació. I, lògicament, doncs, passa per les diferents romeries. I, com no, també, per aquest recés de Pasqua del presbiteri diocesà, que va tenir lloc el passat dilluns. D'una manera especial, van ser, doncs, un bon grapat de preveres els que es van trobar en aquest recés. Un recés que estava pensat per compartir junts l'experiència d'esperança, de Pasqua, i enguany ha estat centrat en el testimoni de mossèn Joan Soler del Bisbat de Girona, que actualment és rector d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. També és el delegat de vocacions del Bisbat de Girona i compta l'experiència d'haver estat 9 anys de missioner al Togo. La xerrada de mossèn Joan va girar al voltant de l'alegria de la vocació. Les seues paraules van fer compartir l'alegria als sacerdots i també van recordar d'una manera entranyable els moments dolços de sentir aquesta crida. El ponent també va posar de manifest les manifestacions pròpies del temps i de l'espai en el qual vivim. També després d'un descans va tenir lloc la segona part d'aquest recés, on es va portar a terme l'exposició del Santíssim, moments de pregària i finalment també, doncs, un moment de germanor amb tots els preveres que hi van participar. Canviem de tema perquè en Morella s'estan portant a terme els treballs de restauració de la Porta dels Apòstols de l'Església Arxiprestal de Morella. És un projecte de restauració que s'ha fet per encàrrec de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de l'any del 2017. Prèviament s'havia portat a terme la redacció del projecte i abans de la intervenció de l'exterior de la porta, ja que presentava una gran capa de brutícia acumulada al llarg dels anys i dels segles, no?, que podia variar la concentració segons l'aspecte de pols i de terra, també era present una descomposició de materials que estaven dins de la porta i que malauradament estaven tapant aquesta joia tan bonica. I he de dir que aquesta intervenció té quatre fases: les actuacions prèvies, les neteges, les intervencions i les consolidacions. I les obres s'han iniciat aquest any i s'espera que es finalitzen, doncs, també dintre de poc, amb un pressupost de quasi 800.000 euros. Ja que he dit que durant l'execució de l'obra han visitat diferents autoritats civils i eclesiàstiques. El passat dia 1 de maig va ser el nostre bisbe qui va visitar aquesta obra ja pràcticament finalitzada. I després també hi va ser, en aquest cas, mossèn Alanyà, juntament amb l'arquitecte restaurador. I canviem de tema perquè temps de romeries ne volem destacar dos. La primera, la festa en honor de la Mare de Déu dels Ports, una festa que des de fa poc mossèn Javier va implementar al Fara de Carles. Allí no hi havia, no existia aquesta advocació, però mossèn Javier no ha tingut, doncs, aquest desig de posar aquesta imatge de la Mare de Déu en aquesta zona com és el Fara de Carles. Una Eucaristia molt agraïda al Senyor per totes les persones que hi van participar, i acabada la Santa Missa es va procedir a la processó pels diferents carrers del poble amb la Mare de Déu dels Ports fins al Mirador dels Ports. Allí s'ha beneït el terme i s'ha pregat a la Mare de Déu que no falti la pluja tan necessària en aquests dies. Després, més d'un centenar de persones van participar del dinar de germanor. Les cuineres van preparar paelles i, lògicament, un bingo que no deixa de ser una festa molt tradicional, no només d'aquest poble, sinó també de molts altres pobles en aquestes festes. Canviant de tema, però continuant les peregrinacions, va tenir lloc també la setmana passada la segona peregrinació diocesana i mariana per demanar per les vocacions. La vocació és una invitació a no quedar-se a la riba, sinó a tirar les xarxes. Per aquest motiu, fidels vinguts de diferents localitats, com la Cava, Comas de Barberans, Roquetes, la Real de Cristo, Tortosa, Jesús, la Mata, Forcall, Benicarló i Morella, es van unir en aquesta iniciativa. Una iniciativa que va començar per Cintorres, visitant l'església parroquial, fent una pregària a la Mare de Déu de Gràcia. Una segona parada, Forcall, visita l'església i també pregària davant de la Mare de Déu la Consolació, l'Eucaristia al Santuari de la Balma i després a Vallivana, on va posar el punt i final en aquesta festa. Una festa que va ser en aquest cas acompanyada per mossèn Javier i els preveres mossèn Gerard i mossèn Josep Àngel, així com també mossèn Josep.
101.6 FM, COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I anem a continuar en diferents activitats que hi ha preparades per aquest estiu. En parlem de dos activitats que d'alguna manera engloba la mateixa persona, el delegat de Família i Vida, mossèn Joan Guerola. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Mossèn Joan Guerola, que després ne parlarem, ha estat de festa, encara està de ressaca, després d'una festa d'aniversari, que en parlarem després, però primer hem de començar preguntant-li per una doble activitat. La primera, en relació amb la seva delegació que vostè coordina, la de Família i Vida, sobre una formació per aquesta primera setmana de juliol anomenada Teen Star. És una formació afectiva i sexual, però explica'ns en què consisteix aquesta formació, que crec que és la primera vegada que es portarà a terme aquí a la nostra diòcesi.
Pues sí, tots veiem avui en dia la necessitat, no?, d'aquesta vocació a l'amor que tenim, pues, que a vegades entre els nostres, sobretot adolescents, pues costa l'aprendre a estimar, no? I pensem i veiem que es necessita, pues, sempre una formació afectiva i sexual de cara als nostres ambients cristians, que pugues proposar des de l'ambient parròquia, des de l'ambient col·legis catòlics, que pugues oferir una formació que no vingui imposada de fora. Llavors, entre tots els programes que hi ha d'educació afectiva i sexual, tenim l'oportunitat aquí al Bisbat de poder realitzar el Teen Star, no?, que té en compte, pues, tota la dimensió de la persona en totes les seues facetes diferents. I és una formació destinada, pues, a catequistes, a gent de pastoral, a professors de col·legis, de manera que puguen fer el curs de monitors perquè després siguin ells els que puguen també, pues, impartir-lo en els diferents ambients, des de cada una catequesa, la millor d'adolescència, des de cada els col·legis, i és el que hem intentat aconseguir. I així, de moment, tenim aquesta proposta que ja ens hem parat al juliol, no?, del 4 al 7 de juliol, perquè és un curs realment intensiu, des de dijous o diumenge, de les 9 del matí, 9 i mitja del matí fins a les 7 i mitja de la tarda, i on després es treballarà de manera, pues, que la gent pugui tindre aquest títol de monitor per després poder-ho utilitzar i poder molt beneficiar tant a les parròquies com als col·legis com als ambients cristians, no?, d'oferir una altra educació que a vegades el nostre món o la nostra societat vol oferir als nostres adolescents.
I aquí dic que és una formació potenta, no?, perquè aquí estic veient jo que durarà del dijous fins al diumenge, no?
Sí.
Per tant, no és una convivència com a tal, sinó que és...
Sí, són jornades de classe, de les 9 i mitja del matí fins a les 7 i mitja de la tarda, són un descans per a dinar, però després s'ha d'aprofitar, no? Són gent que venen de fora, que es dediquen a això, i bueno, pues, hi ha d'aprofitar-los.
Quin mètode utilitzen, o quina dinàmica és la que utilitzen per aportar aquesta programació afectivo-sexual als joves i adolescents?
Bueno, des del punt de vista antropològic, l'antropologia cristiana, i després també tenint en compte, pues, els datos biològics del que del noi, de la noia, perquè aprenguin, pues, una mica, pues, tot, no?, des de la seva biologia, des del seu ser persona, pues, aprendre la vocació a l'amor, aprendre a estimar, a valorar el seu cos, i també la vocació al do de la vida, no?, que també és important. Llavors, no sé si... jo com patos també vull fer el curset, perquè tampoc no l'he pogut fer mai, no?, com a monitor, i pues, també m'interessa per després poder-ho fer a les parròquies.
És el que li anava a preguntar, si havíeu pogut participar alguna vegada d'alguna sessió del Teen Star o d'alguna formació.
no? L'hem sentit a parlar molt, sobretot es treballa molt també la diòcesi, l'arquibisbat de València i altres llocs, i bueno, pues, hem tingut l'oportunitat de poder-los fer vindre aquí i esperem pues, que la gent pugui apuntar-se i engrescar-se a realitzar-lo, no?
Hi ha una web, no?, per si algú vol més informació, que és
tinestar.es. Tinestar.es, i pots entrar a l'apartat de cursos, pues, trobaran també anunciat, a l'agost també hi ha una a Barcelona, també, si no m'equivoco, a Burgos, i també estarà el nostre.
Per tant, vol dir que per tot Espanya pràcticament, no?, és una de les formacions de relleu ja, no?, perquè de programes afectius i sexuals n'hi ha uns quants, però aquesta no deixa de ser que els protagonistes són les mateixes persones de la parròquia, no? Aquesta era una primera informació. La segona informació va lligada amb els campaments d'estiu d'adolescents i joves del moviment de joves cristians, que és anterior, és l'últim cap de setmana del mes de juny, si no...
Sí, el 28, el 29 i 30 de juny, tots els anys del moviment, pues, ofereix aquest cap de setmana de campaments, de trobada, no? Comença sempre el costum aquí divendres d'anar cap a Quarama, i després per la nit pujar cap a Cintorres estan dissabte de menge pues, de convivència. És una manera també que la gent d'ESO, batxillerat, pues, puguen trobar-se i també pues, puguen treballar algun dels temes que anem enfocat al campament i també pues, conviure, no?
Uh-huh. Aquarama sempre hi ha estat present en aquesta convivència, eh? Sempre ha sigut el punt de partida o el punt i final i després, lògicament...
Intentem, no?, que hi hagi una part així més festiva, engrescadora, i després pues, també que pugui ser abans de començar tot l'estiu per endavant, en festes i coses, pues, que els joves puguin trobar-se i fer.
I després ja queda el que és més important, no?, el dia a dia, els dies que hi ha, no?, al propi lloc on es realitza la convivència, que és a Cintorres, no?, un lloc que crec que no és la primera vegada tampoc que...
No, serà el tercer any que anem a Cintorres.
Uh-huh. I el tercer punt, que també, bueno, abans d'això, el segon punt, si algú està interessat, no?, es pot apuntar via les parròquies, no?
I tant, si veien el mossèn de la parròquia o si ve de col·legi, es posa també està la inscripció i per fer el número de compte d'ingrés i després pues, portar-ho a les parròquies, no? Sempre via mossèn, sempre és millor, no? També que el mossèn sàpiga que els joves participen pues, d'alguna trobada, perquè a vegades els col·legis pues, també s'informa i també s'ha de descrit, no?
I anem a la tercera pregunta, obligada, no?, perquè mossèn Joan ha estat de festa, durant aquest curs, no?, perquè ha estat d'aniversari. Com ha anat aquest aniversari de la parròquia? Jo crec que 200 anys, no?
200 anys de la parròquia, sí. Iniciem el 13 de maig del 2018, no?, en la missa, aquí dia de la Mare de Fàtima, la benedicció de la campana. I ha sigut tot un any de diverses activitats, de la publicació també d'un llibre amb la història de la parròquia, de fer que els moments, a la millor, pues, ordinar és fer-los una mica de manera extraordinària, fins a arribar pues, al 10 de maig, no?, a l'acabament d'aquest aniversari, no? I com vam començar pues, fent una eucaristia, vam pensar que dins el mes de Maria podíem acabar-la d'una forma diferent. I això vam pensar, no? Vam fer el rosari pel riu de la Mare de Déu, el rosari que sortia del centre fluvial del Delta, i després, en tornar al rosari, a l'arribar allí, al centre fluvial es va fer com una vigília mariana, una mica com un ofici de lectura de la Mare de Déu, i a l'acabar pues, hem compartit amb una mica de convivència i de pastes, pues, també donant per a la processó el ciri commemoratiu que van fer en motiu d'aquests 200 anys.
Mm-hmm. Suposo que això sempre va bé perquè la gent es sent molt identificada, no?, en la seva parròquia i lògicament doncs és més que positiu, no?
Pues sí, també va poder comptar la presència del nostre bisbe per la clausura i també del bisbe fill del poble, Monsenyor Román, que va participar-hi.
No deixa de ser important, no?, aquesta presència d'aquests dos bisbes. I jo suposo que ha quedat la campana, no?, va ser a motiu dels 200 anys o no?
Sí, la campana va ser dins d'este inici dels 200 anys, pues va ser una de les primeres coses que van ficar va ser la campana commemorativa, no?, que ha quedat al campanar i de fet és la que, a part dels voltejos de dies festius, toca tots els dijous per anunciar l'exposició del Santíssim que tenim durant tot el dia a la parròquia.
Per tant, no deixa de ser un esdeveniment bonic el de aquests 200 anys de parròquia a Sant Miquel, no?, la parròquia de Sant Miquel d'aquí de Deltebre. Doncs, mossèn Joan, no sé si alguna cosa més que ens deixem per compartir.
Agrair-vos la vostra trucada per poder explicar aquestes coses i d'aquí pues, invitar la gent, sobretot el tinent car, que es puguin animar perquè penso que val molt la pena, no? És que us puc oferir els nostres ambients, la formació d'antropologia cristiana, humana, penso que val molt la pena, no? Des que la gent que puguem fer, també les parròquies que puguin animar els catequistes i fins i tot ajudar-los en el tema econòmic, no? Per a poder realitzar el curs i poder-lo disfrutar i beneficiar-nos tots després.
Gràcies, mossèn Joan, per compartir aquesta tarda amb nosaltres aquests tres esdeveniments. Dos que encara no han passat, encara es poden apuntar, un i és història. El que celebrava la història dels 200 anys, ara ja és història, no? I continua sent història perquè, si Déu vol, ne celebrarà 201. Però els altres dos encara no són història. Encara vostès, els oients, poden ser partícips d'aquesta història, poden ser partícips del que és aquesta participació en aquest tant la convivència dels jovens l'últim cap de setmana del mes de juny com la participació del Tinestar d'aquesta formació efectiva sexual. Gràcies, mossèn Joan, bona tarda i fins la propera, aquí tornem a contactar.
Bona tarda.
I encara ens queda fer algun repàs d'agenda de les properes, del que seran les properes activitats al llarg d'aquest mes de maig. Activitats com aquesta que comença pràcticament avui al monestir de Santa Clara, una convivència destinada a jovens, a noies jovens que s'estiguen qüestionant la vocació o per què no, no? El viure d'una forma diferent com ho fan les religioses de Santa Clara. Ho faran per mitjà d'un cap de setmana, llarg cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, on el temps de compartir inquietuds i de compartir no només inquietuds, sinó també projectes, és un bon moment, si més no, per a posar-ho tot damunt de la taula. També he de dir que el proper divendres, dissabte demà, hi ha una jornada d'història de l'Església al Patronat de Tortosa. Interessant també aquesta jornada. I també demà hi ha programat en Tortosa, en el seminari, l'entrega del 34è concurs bíblic de Catalunya, que com sempre mou a moltes persones, i també d'aquesta diòcesi un bon grapat de persones les que hi han participat, i també hi ha molts de premis que, si Déu vol, demà es donaran. La setmana que ve també important per als arxiprestos i delegats diòcesi. El proper dijous, dia 30 de maig, trobada d'aquests arxiprestos i delegats per compartir, en aquest cas, aquest curs com ha anat i per començar per programar començar el curs vinent. I també confirmacions de cara a la setmana vinent en la parròquia de Ginestar i de Rasquera i de Horta de Sant Joan. Ja veuen vostès que aquest temps de Pasqua ens porta a celebrar aquest sagrament, el sagrament de la confirmació. I amb aquestes notícies, més ben dit, amb aquesta agenda, posem el punt i final a aquest programa que, si Déu vol, tornarem a plegar-nos el proper diumenge per a continuar informant-los de l'actualitat diocesana. Ara és el moment de deixar-los amb les paraules de vida del nostre bisbe, l'Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El capítol quart de l'exhortació Crist viu és possiblement el més important de tot el document. L'Església existeix per anunciar l'Evangeli, que és una bona notícia de la salvació. Per això, el primer que els joves han de percebre d'ella és que és portadora d'un missatge esperançador per a les seues vides. Sens dubte, un dels reptes pastorals que tenim en el moment actual és desfer molts prejudicis que provoquen actituds de sospita i desconfiança envers l'Església i que dificulten l'acollida del missatge cristià. Entre eixos prejudicis, caldria indicar-ne dos. El primer és la idea deformada que molts cristians tenen de Déu, perquè el conceben com algú que vigila per descobrir les faltes i castigar. D'aquesta idea, es deriva una concepció de la vida cristiana com un conjunt de normes i prohibicions que acaben anul·lant tot el positiu que puga haver-hi en l'existència humana. Si volem que el missatge de l'Evangeli sigui acollit pels joves, el Papa ens recorda les tres veritats fonamentals que aquests deuen captar quan s'acosten a l'Església. La primera és que Déu és amor. Un jove ha de viure de la certesa que més enllà del que li succeïsca en la vida, Déu l'estima infinitament i en qualsevol circumstància. Que és algú important i valuós per a Déu. Que no vol portar compte dels seus errors i l'ajudarà a aprendre de les seues caigudes. Per comprendre això, cal tenir moments de silenci i de trobada amb ell, fent callar les veus interiors que porten a perdre la pau per experimentar el seu amor. És en eixos moments quan descobrim que l'amor de Déu sap més d'alçades que de caigudes, de reconciliació que de prohibició, de donar una nova oportunitat que de condemnar, de futur que de passat. La segona veritat que un jove ha d'escoltar és que Crist el salva, que per amor es va lliurar en la creu per a salvar-lo. Si ell ha donat la vida per nosaltres, hem de pensar que no es cansa de tornar a carregar-nos sobre les seues esquenes una vegada i una altra. Per això, ningú hauria de tenir por ni vergonya de tornar a alçar-se i acostar-se a Jesús quan s'ha allunyat d'ell pel pecat. Crist sempre acull amb una tendresa que mai es desil·lusiona i que sempre pot retornar-nos l'alegria. Hi ha una tercera veritat que és inseparable de l'anterior. Ell viu. Un jove es queda indiferent davant Crist si té la idea que solament és un personatge històric que fa 2000 anys ens va donar un bon exemple. El que ens ompli amb la seua gràcia, el que ens allibera, el que ens transforma, el que ens sana i ens consola, és algú qui viu. Per això pot omplir la nostra vida de llum. Té sentit cultivar la seua amistat i créixer en ella com quelcom que ompli d'esperança. En ell es poden trobar forces per lluitar pel bé, malgrat les dificultats que trobem en el nostre món, perquè en la seua resurrecció la prepotència del mal ha estat vençuda per l'omnipotència de l'amor. Que tots els cristians puguem ser per als joves testimonis de la bellesa i de l'alegria de la fe. Fins la setmana que ve.
Aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.